Hola, benvolguts al nostre podcast titulat La Suïssa del Sud, un espai de Ràdio Castellà. Nosaltres som l'Aaron García a les vies de so i jo mateix el Martín Ledoux al micròfon de l'Institut d'Escola Sant Esteve fent el servei comunitari a l'emissora municipal. Nosaltres us oferim un programa on parlarem de la no tan coneguda, però a la vegada fascinant, dictadura uruguaiana. La dictadura cívic-militar uruguaiana és un esdeveniment el qual es va donar entre el 17 de juny de 1973 i l'1 de març de 1985, on per causa d'un cop d'estat que van donar els militars al país, va sorgir un nou govern, el qual, entre cometes, volia salvar i millorar el país, però l'única cosa que van aconseguir va ser una censura per més de 10 anys. En aquest temps es van prohibir a partits polítics, premsa, i també es va portar molt tancar a la presó a persones i torturar-les per així treure confessions. Fins i tot a vegades les víctimes perdien la seva vida a aquestes tortures. Aquesta dictadura, com altres que van haver-hi a Amèrica del Sud, es pensa que van ser part del Pla Còndor, un pla fet pels Estats Units i altres països d'Amèrica Llatina, amb l'objectiu d'abolir el sentiment revolucionari a aquests països afectats. En altres paraules, que no es fessin comunistes. Per parlar d'aquesta dictadura i de com es va viure, hem preparat dues entrevistes per conèixer el testimoni de dues dones que van viure aquest conflicte en primera fila. La primera convidada és Beatriz López, una castellarenca de 53 anys que va néixer a Montevideo, a l'Uruguai, que ens parlarà de com els sons que sentia a les transmissions militars li van deixar un trauma. Endavant entrevista. Aquí tenim a la Beatriz López González, que va néixer el 12 d'abril de 1969, que va viure la dictadura molt jove, i li farem unes preguntes per saber com era. Primera pregunta. Què estaves fent el dia del cop d'estat?
Hola, bona tarda. Bé, jo tenia 4 anys el dia del cop d'estat, que va ser el dia 27 de juny de 1973, i suposo que devia estar dormint, com la majoria del sud, de la gent de l'Uruguai, perquè el cop d'estat el van fer a la matinada.
Molt bé. Quins canvis van haver-hi? Van ser molt notoris per tu, ja que eres tan jove, o com que no els vas notar per molt temps?
Van ser notoris per tota la societat uruguaiana, perquè d'un dia per l'altre vam veure recortats doncs, els drets de manifestació, de reunió. Hi havia toque de queda, no es podia sortir de casa sense la documentació, hi havia horaris per poder sortir, i ens va canviar bastant la vida a tots. A més, els primers dies darrere el cop d'estat, els sindicalistes es van manifestar amb moltíssima població que els recolzava, i aleshores durant 15 o 16 dies va ser la vaga general més gran, més llarga de la història de l'Uruguai. Van fer vaga, i aleshores després mancaven els productes a les cases. No hi havia carn, no hi havia oli, no hi havia moltes coses, i d'això me'n recordo moltíssim perquè la mama no sabia què cuinar, on anar a buscar les coses per poder cuinar.
Hi havia molta censura o exil d'artistes, ja que m'has dit que teníeu tot bastant controlat, que fins i tot no sabíeu ni el que arribaríeu a dinar o sopar. Hi havia molt exili en aquella època?
Sí, pensa que al llarg de tota la dictadura a l'Uruguai, sobretot el primer període, els primers anys, va marxar de l'Uruguai vora el 15% de la població. Això en una població amb 3 milions d'habitants només, perquè són molt poquets, és molt, es nota moltíssim. I va arribar un punt que tothom tenia algun conegut, amic o familiar que va haver de marxar, perquè si no el podrien agafar pres, perquè en aquell moment t'empresonava només per pensar diferent. I com que no et podies manifestar de cap manera, hi havia paraules prohibides, per exemple. Si pel carrer et sentien parlant per exemple, de llibertat, on un branco... Van proscriure els partits polítics i aleshores no es podien ni tan sols anomenar. I els dirigents d'aquests partits, per exemple, com Liber Sereni o Wilson Ferreira Aldunat, estava prohibit, no podíem dir el seu nom. I si algun policia et sentia pel carrer dir-ho, aleshores et podien prendre i portar-te detingut.
Tu tenies algun conegut que va haver de marxar?
Sí, vaig tenir uns quants amics de la família.
I respecte a tot això, l'escola va tindre molt canvi? És a dir, tu com a estudiant estaves amb... És a dir, tenies també el mateix risc que una persona adulta?
El mateix?
El mateix risc en el sentit que et poguessin
no.
agafar o fer-te el que li faria una persona adulta per pensar en llibertat.
No, els nens no. Els nens van patir una altra mena de... Però bueno, ja ho explicaré si es dona el cas. No, els nens sí que podíem cometre aquestes errades, no? De dir coses que no tocaven, però potser comprometies els teus pares. Aleshores s'havia d'anar en compte. Per exemple, la mare ens havia explicat que no podíem agafar el que ara li diuen flyers, que en Uruguai es diuen volantes, no podíem agafar-los del terra perquè, clar, hi havia gent que continuava intentant manifestar-se clandestinament. I de vegades et trobaves al matí que estava tot el terra ple de flyers d'aquests en contra de la dictadura, com una manera de mantenir la gent atenta, no? a lo que estàvem vivint, a lo que passava. I la mare ens recalcava cada dia abans de sortir al col·le que no agaféssim cap d'aquests papers del terra perquè la podríem comprometre amb ella. El que em preguntaves de l'escola, sí, l'escola en general, l'educació tota, perquè una de les primeres coses que van fer és canviar el programa educatiu, van treure assignatures com filosofia, literatura, sociologia, que és la carrera que s'estudiava, va estar prohibida durant tota la dictadura, la gent no podia estudiar aquesta carrera perquè l'havien suprimit i ens havíem canviat tot el programa escolar. I en el meu cas particular... jo anava a una escola pública, que era l'escola del meu barri, i els pares em van canviar d'escola perquè el director, que era un docent amb molts anys de carrera i era molt bon docent, com que era d'esquerres i estava en contra de la dictadura, un dia el van destituir i van posar un militar i aleshores... és això el que anàvem fent, eh? Anàvem als instituts, a les escoles i treien... El director i posaven en el seu lloc un militar o algun familiar afín al règim militar.
I què va passar amb aquell director?
No sabem, perquè va ser un dels desapareguts.
És a dir, només saps que el van destituir, però no saps el que va ser d'ell a partir
d'allà,
no?
Se'l van emportar detingut i fins a on la família es va informar no vam saber què va ser d'ell. No sabem si es va salvar o el van matar, no ho sabem.
Hi havia fusilaments en aquella època?
No, fusilaments no, els mataven... En general, es morien durant la tortura.
Ja veig. I tu vas tindre algun conegut que el van torturar?
No, que ho sàpiga, no.
La teva família alguna vegada va tindre algun problema? O...
Sí. Sí, vam tenir un parell d'ensurts, perquè en aquell moment els militars que havien agafat el poder tenien tot el dret de venir a casa teva, fer-te obrir la porta i registrar-te tota la casa, no? Perquè per qualsevol cosa, per tenir un afitxe o un pòster o publicitat d'algun partit d'esquerra, ja era penat, això.
Eres un traïdor, no?
I aleshores van venir un dia a casa i van entrar i me'n recordo que van mirar fins i tot a la dutxa i em van agafar unes nines que tenia això, no sé el que buscarien, però li van treure el cap per mirar dins perquè eren aquelles nines de cap de goma.
Van fer homicidi.
Bueno...
I tu coneixes algun artista que sabies que es va exiliar o per tu només et sortien notícies de gent que s'exiliava?
No, la gent exiliada no ho podia publicitar, diguem-ne. T'anaves assabentant. I d'artistes molts, moltíssims. Vam tenir aquella gent que es va haver d'exiliar tenia la sort que països com a Suècia, com a Bèlgica, Espanya també, però Espanya després que es van treure el Franco de sobre, aleshores, quan va ser l'estape aquí, que encara nosaltres estàvem en dictadura, aleshores van venir molts uruguaians cap a Espanya, perquè tenien família, perquè tenien, i per una raó d'idioma també, no? de semblança. Però si no, els primers anaven a parar a països més nòrdics que els donava la benvinguda com a refugiats.
Molt bé.
I n'hi havia molts artistes que no eren uruguaianos, però que estaven...
Vivien allà, no?
No, que estaven prohibits. No es podia sentir. A la ràdio només es passaven cançons d'amor i de coses que no diguessin. La paraula llibertat, per exemple, estava prohibida. Aleshores, qualsevol cançó que parlés de llibertat o tingués aquesta paraula, no, la censuraven i no la deixaven. Joan Manuel Serrat, per exemple, que aquí és tan conegut i allà també, estava prohibit.
I a la televisió també com estava censurada?
Bueno, igualment, les pel·lícules que parlessin d'aquestes coses estaven... Totes passaven pel tamís de la censura i després, per exemple, i la ràdio també, la ràdio va ser impressionant. A casa s'escoltava sempre molta ràdio, sobretot una que la van tenir tancada directament durant molts anys, perquè era una ràdio, bueno, que feia periodisme, que parlava de política, que feien tertúlies, que feien debat, i els debats estaven prohibits, aleshores no la van deixar funcionar. I també els obligaven a cada dia, a determinada hora, a passar l'himne nacional.
I una pregunta. Els militars com donaven declaracions? És a dir, perquè ho tenien tot censurat, però quan ells parlaven dels canvis que hi haurien o com es gestionaria la societat?
Trucaven la premsa i feien com es fa sempre, no? com faria un polític dins d'una democràcia, que li avisa a la premsa que té un informe per donar, la premsa va i aleshores la persona, el militar en qüestió, donava les explicacions que volia donar.
Com feien? Ho passaven per una ràdio o interrompien totes les comunicacions per passar només això?
Quan hi havia un comunicat d'aquests, era el comunicado de las fuerzas conjuntas, se llamava, sí. Ho paraven tot i només sortia aquella veu.
I com funcionava? És a dir, tu podies estar fent el que sigui i de cop i volta totes les televisions i ràdios del país començaven a dir tot això.
A emitir en cadena. El comunicat aquest s'emitia en cadena. O sigui, la televisió i la ràdio aquella hora es parava i només emitien això.
I a tu això et va deixar marcat, aquests comunicats?
Sí, i a més sempre la introducció era amb una música ben feta com de banda militar que et va quedar gravat per sempre. Sí.
I els teus familiars més propers van tindre problemes al treball, per exemple?
Tothom tenia problemes de tota mena perquè quan et trobes que no pots viure en llibertat, o sigui, hi ha coses que estem acostumats a fer que no te n'adones fins que no pots fer-ho més. Una cosa, bueno, que no té res a veure, però sí que perquè t'ho imaginis, durant els dies de confinament de la pandèmia, te'n recordes, no podies sortir, no podies no sé què, després de no sé quina hora. Si no tenies gos, tampoc no podies. Estava tot tancat, estava tot buit. Així era.
I no,
te'n recordes aquell sentiment que era com una angoixa perquè no tenies classe, tampoc no podies anar al parc, no podies fer res més que estar tancat a casa. Bueno, aquell sentiment d'angoixa i de que et sents com...
Ho sentia com ovelles, no?
Clar. Era així.
I com va ser, és a dir, el dia que la dictadura va caure, com va créixer el sentiment nacional?
Aquell dia va ser una festa inoblidable. El que passa que també he de dir que el dia que es va acabar no es va acabar de debò, perquè...
Va ser a poc a poc, no?
Es van negociar unes eleccions però amb les condicions d'ells. I aleshores no va ser realment la sortida a la democràcia, perquè vam fer aquelles eleccions amb un partit proscripte, que estava encara proscripte, com es diu, amb dirigents encara proscriptes que no podien participar d'aquelles eleccions. Aleshores va ser una mica un paripé, però bueno, en aquell moment va ser important.
Estàveu feliços, que és el que importa.
Va ser el primer pas per sortir a recuperar les llibertats i a recuperar la democràcia que havíem perdut.
Doncs molt bé. Fins aquí totes les preguntes. Moltes gràcies per haver vingut. I si no, tornem a veure. Bon dia, bona tarda i bona nit.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adeu.
Després d'escoltar el testimoni d'una dona que va viure la dictadura com a nena, parlarem amb la Norma González, que va viure aquesta experiència a l'edat adulta i amb la responsabilitat de tres fills. Bones tardes, Norma.
Hola, buenas tardes Martín, buenas tardes a los oyentes.
¿Qué tal?
Muy bien, bien.
Bueno, ahora voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, ¿era muy complicado vivir con el acecho de los militares?
Sí, era complicado y era temeroso. Tenía que andar con mucho cuidado. Por ejemplo, no podía levantar un volante del suelo que hablara algo sobre eso, sobre la dictadura, porque corría riesgos de que te llevaran detenido. Por cualquier motivo, siempre buscaban algún motivo para llevarte detenido. Nosotros no nos pasó, pero les pasó a gente conocida.
Claro.
Está complicado, sí.
La segunda pregunta, ¿cómo hacía la gente contraria a la dictadura para informarse de las noticias?
Bueno, era complicadísimo, era muy difícil. La gente se enseñaba en hablar como en código con sus familiares que estaban en el extranjero. Ellos recibían mensajes, recibían noticias de los que vivían en otros países, que ellos se enteraban, se lo comunicaban, y muchas veces en códigos que solo ellos entendían. Era complicado.
Claro. La siguiente pregunta, ¿cómo fue la salida de la dictadura para volver a la democracia para vos?
Para mí, para mi familia, para mis amigos, fue algo divino, fue una alegría enorme, fue la esperanza de volver a vivir como éramos, porque Uruguay fue siempre un país muy democrático y la verdad que el 80% del pueblo uruguayo estaba pasándola muy mal. No estamos acostumbrados a eso. Entonces fue una alegría enorme y llenarnos de esperanza volver a vivir como vivíamos en el Uruguay de siempre, que siempre habíamos conocido.
Claro.
Es el mejor recuerdo que tengo, porque soy muy mayor y los recuerdos fríos, tristes, traté de sacarlos, ¿viste? Pero el recuerdo de volver a la democracia fue algo precioso.
Qué lindo. Y bueno, y la última pregunta. ¿Vos fuiste parte de la resistencia uruguaya?
No, parte activa de la resistencia uruguaya, no. Yo me cuidaba mucho porque tenía tres hijas chicas y si a mí me pasaba algo, esas niñas iban a quedar desamparadas. No fui activa, pero en lo que pude, di una. Por ejemplo, tuvimos un vecino, persona muy cercana, porque estaba leyendo un libro que a los militares no le gustaba. Lo llevaron detenido a un cuartel al interior del país. Lo tuvieron 3 meses detenido. Primero lo tuvieron detenido sin saber dónde. Después de unos varios días, la esposa pudo enterarse de dónde estaban. Entonces nosotros le dimos contención afectiva a esa familia. Le dimos contención económica, lo posible, porque el vecino que fue preso, injustamente preso. de la casa y quedaron ellos completamente desamparados por 3 meses, imagínate, sin sueldo y con niños chicos. En ese tipo de cosas ayudamos en lo posible, pero no una resistencia activa.
Claro, como que se ayudaban... No sé. ¿Cómo?
Que no sé si me entendieron, si me hice entender.
Sí, te entendimos. Es decir, vos no formabas parte directa de la resistencia, pero ayudabas a la gente afectada, ¿no?
En lo posible ayudábamos a los afectados, exactamente.
Claro.
Exactamente. Y también te quiero decir que hubo en aquel tiempo una radio que su conductor era demócrata, muy demócrata, y es que estaba muy mal con la dictadura. Y él trataba siempre de pasar los mensajes a los oyentes sin decirlo claro, ¿no? Entonces, de repente, alguien se iba a juntar por algún acto, siempre tenían que ser escondidos, y se juntaban a las 5 de la tarde. Y él lo que hacía era pasar el poema de no me sale ahora el nombre, ustedes lo saben bien, a las 5 de la tarde. Cuando él decía, pasaba ese poema, nosotros sabíamos que a las 5 de la tarde iba a suceder algo en algún lugar.
Claro. Y entonces, es decir, daba las locuciones y cada que iba a suceder algo, daba ese poema.
Sí, pasaba el poema ese. Por ejemplo, había veces que se juntaban en la Plaza Libertad. No podían, los teléfonos estaban intervenidos, no podían necesitarse, pero querían hablar algo, pues no se podían juntar muchas personas. Pero a sentarse en un banco 3 o 4 a conversar, entonces él, que lo sabía porque se lo habían dicho, pasaba el poema a las 5 de la tarde para que ellos fueran a las 5 de la tarde a sentar a conversar sobre cosas que pensaban hacer o hechos que habían ocurrido.
Qué interesante. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Te lo agradecemos bastante y que nos hayas dado toda esta información valiosa para las futuras generaciones.
Bueno, no sé si fue muy valioso, pero fue lo que nosotros vivimos y tenemos la suerte de haber salido y vivir en un país muy democrático ahora. Yo pienso que todos los países del mundo tendrían que ser así. Tener el gobierno que votan, no el que se impone. ¿Ah? Bueno, Martín, un beso enorme y saludos a toda la gente de ahí de Castellar.
Muchas gracias, igualmente.
Fins aquí el podcast dedicat a la dictadura d'Uruguai. Esperem que us hagi semblat interessant i hagueu après alguna cosa nova sobre aquest país d'Amèrica del Sud. Ens acomiadem, l'Aaron García a les vies de so i jo, Martín Ledoux, a la veu. Fins a la propera.